Gemma Agulló, Antoni Massaguer, Martí Marcó.
Doncs bé, l'Institut Nova Història, que organitza una nova edició del Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Aquesta ja és la 22a edició. Per parlar-ne, com sempre, tenim a l'altre cantó del telèfon en Jordi Bilbeny. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Mira, que fotre rellotge ja et queda una setmana.
Sí.
Fa molt de temps això que es baixa tant i ara ja som a la recta final, sí.
Molt bé, bé. Com sempre tindrem a diferents persones, no?, que a través doncs, de les seves xerrades, el que ens expliquin, anirem doncs, això descobrint diferents coses. Ara en parlarem, no?, d'algunes, perquè no podem naturalment parlar de tots els qui participen, però sí que en parlarem d'alguna d'elles. D'entrada comença divendres a 6:45 amb l'entrada gratuïta. Hi haurà la presentació. Explica'm una miqueta com serà aquesta.
Presentació? No, com cada any.
Mm.
O sigui, uns mots de benvinguda. Aquest any comptem doncs, amb la presència d'un historiador i politicòleg. De vegades tenim un polític, de vegades un escriptor, de vegades un professor d'art, d'història de l'art. Depèn una mica de com va la relació humana que tinc amb la gent, del que llegeixo. Aquest any també la conferència inaugural doncs, serà d'un catedràtic de la Politècnica de Catalunya, que parla que amb nosaltres ha descobert que la història pot tenir fonament científic, no? I aleshores ell, a mesura que ens ha anat coneixent i ha anat valorant els nostres mètodes, doncs ha acabat com implicant-se amb la nostra causa i farà això, no? Una reflexió sobre cap a una història científica, ho ha titulat ell, i el nom ja ho indica, no? Que no hi pot haver una història sense rigor científic. No només perquè ho diu un que en sap molt o un que té un títol o perquè sempre s'ha dit així, sinó que hi ha d'haver un mètode d'anàlisi que tendeixi cap a la verificació dels fets, cosa que no sempre es té en compte.
I no sempre es pot fer, no? Perquè de vegades, clar, t'ho pot explicar algú, però si és demostrable, doncs sempre molt millor, no? Seria així, no?
Sí, no, evidentment. No. Nosaltres tenim com incrustat que si ho diu una persona amb un gran prestigi social o que cobra molts diners o que vesteix molt bé o fins i tot un cop he sentit a dir és que és molt guapo, té raó perquè és molt guapo.
Ah, carai.
Doncs això, sí, sobretot algunes iaies quan sentien a parlar presidents del govern espanyol.
Sí, és veritat.
Ui, no, és que jo votaré en aquest perquè és molt guapo. Per tant, tenim com uns mecanismes d'autoconvenciment que són una mica estranys, i per cadascú els fa funcionar. En canvi, nosaltres fem una mica com és el mètode d'una investigació d'un crim, i això tothom, tots els nostres oients ho poden sentir. Un crim tu pots posar proves falses perquè inculpin aquell o inculpin a l'altre, però has de triar, no? El que no veiem, el que hi ha, i el que hi ha que és fals. Doncs en la història igual. Hi ha tota una sèrie de papers posats allà per tapar coses, més el que s'ha esborrat, més el que no sabem. I tot de tot això n'hem de treure l'entrellat.
Bé, parlem una mica doncs, dels participants, no? D'entrada a la tarda, després de la presentació del simposi, veiem en Jordi Castellam, el possible origen carolingi de Canet. Què vol dir carolingi, per cert?
Sí, perquè ell veu que hi ha uns canets fundats per Carlemany
i
al llarg de la nostra geografia, i ell intentarà explicar que el de Canet també té aquest possible, origen en la colonització carolíngia, en l'època de les conquestes carolíngies del sud dels Pirineus. Llavors, Francesc Juglar doncs, farà com una mena de puzzle o de, no sé com es diria, de quatre coses en una, no? De tres en una, de quatre en un, que parlarà d'aspectes espirituals de l'espiritualitat antiga, com són les caceres de bruixes, els viatges astrals i la moreneta. I espero que ens il·lustri amb alguna cosa que es faci pensar, no? Perquè de moment moreneta, gràcies a viatges astrals i caceres de bruixes, dius, i això que té a veure amb la història? Dic, home, sí, té a veure, no? Perquè tots sabem que s'han perseguit bruixes. La moreneta té un significat precís en la història de la religiositat dels catalans i a veure com ho lliguem amb els viatges astrals. A mi em farà molta gràcia poder-hi ser.
Home, quan trepitges només la muntanya de Montserrat ja ho és d'ancestral molt, No? Té aquesta energia, no?, que tots, no?, captem.
Sí, però una cosa és una sensació, no?
Sí?
Tinc aquesta sensació, noto, i l'altra és que això tingui un valor, diguem, per la consciència històrica. M'agradarà dir, per això m'agradarà veure com
a veure què explica, no? A veure què diu, no?
Sí.
Bé, tenim dues xerrades més, eh? Després, la d'en Dani Balló, que parlarà dels orígens catalans del papa Pius VII i la nissaga dels Claramunt, i
sí.
En Joan Galcerà, que parlarà del barri de Montserrat de Lima.
Exacte, no? Doncs sí, perquè tot el tema de la història vaticana ha estat tan adulterat com la història d'Espanya o la història de Catalunya. Nosaltres, a darrere dels papes Borja, hem anat estirant, per exemple, els papes de la Robre, que sabem que són Rovira, els papes Borghese, que sabem que són Burgues. Bé, sabem que en català a Itàlia se li arreglava el cognom, el que no sabem és quantes vegades ha passat i amb qui ha passat, no?
Uh-huh.
Jo, per exemple, amb els Da Vinci, ja ho he explicat que els Da Vinci no són qui diuen que eren, ho he explicat amb alguns altres humanistes catalans que van a viure a Itàlia, i a Itàlia es diuen en italià, per exemple, a Roma, d'una manera, a Nàpols, d'una altra, a Sicília, d'una altra, a València, d'una altra, i a Catalunya, a Barcelona, d'una manera, i a Lleida, d'una altra. Tot això ho tenim documentat, no?
Uh-huh.
Per tant, qualsevol cosa, sobretot els Claramunt, perquè els Claramunt són els Chiaramonte, i jo m'he quedat aquí, sé que els Claramunt són els Chiaramonte, però no sé la dimensió de quants personatges Claramunt han estat convertits en Chiaramonte, o si alguns Chiaramonte ja ho eren abans dels Claramunt, no, o sigui, això és una nebulosa, i per cada cas s'ha d'analitzar en detall, i veurem què ens diu en Dani sobre el papa Pius VII, sí.
I el barri de Montserrat de Lima... Tenim barri doncs de Montserrat de Lima.
És un senyor que per feina va a Lima
va
i se n'adona que allà hi ha un barri de Montserrat i que tot unes coses ho comença a buscar i veu que era molt important perquè els virreis en aquest barri hi ha un arc que és l'arc de la Mare de Montserrat i quan prenien càrrec de possessió del virregnat de Lima, que és el càrrec més important, jurídic, polític i militar del moment, doncs aquests senyors havien de passar per l'arc de la Mare de Déu de Montserrat a Lima. No? I diu, i això és antiquíssim, ja ho trobo al segle XVI, això. Doncs vine-ho a explicar, saps? I vindrà a explicar la importància que va tenir aquest barri de Montserrat a Lima en els primers temps de la colonització.
Bé, quan viatgem ens hem de fixar en moltes coses i mira, que coses que de vegades ens poden sorprendre, no?
No, sí, quan la gent quan va viatjar a llocs d'aquests, doncs sempre, atenció, ulls oberts i mireu el possible rastre que hagin pogut deixar els nostres avantpassats. I de vegades es troba un detallet que no pots lligar-ho de cap manera, però de vegades sí. De vegades vas trobant cosetes, i això, i l'altre, i aquí, i el carrer tal, i el menjar, i fan això. Bé, i tot suma, i com que per no fer-nos molt pesats amb documents i llibres i coses, està bé de vegades que algú t'expliqui un viatge. Que algú trobi un quadre i digui, mira què veig en aquest quadre. Doncs tot això està molt bé, perquè per anar a Lima no necessites cap doctorat ni cap catedràtic. Tu vas a Lima, fas un viatge i fas les fotos que veus. Hi ha gent, un cop aquí teníem un viatge d'un amic meu que se'n va anar a Budapest i explicava que trobava banderes catalanes per Budapest, de tot arreu. I quin sentit té això? No ho sabem, però va venir a explicar que trobava aquestes banderes. Si algú vol estirar-ho i aprofundir-ho ja ho farà, però de moment el senyor explicava el seu viatge.
I d'aquí doncs es pot anar estirant a veure d'on, no? Per quin motiu passava això, no? Perquè segur que el motiu hi és, no, també?
Sí, però clar, de vegades no tens temps d'esbrinar-ho. I jo dic, bé, si no tens temps no passa res, tu explica el que has vist. I ja està, i almenys que quedi constància que hi ha banderes catalanes per tot Budapest.
Sí, sí.
Doncs és això. Jo reconec que era el primer sorprès, també, no?
Ah, carai, doncs mira que tinc una amiga que just a Budapest n'hi ha viatjat una pila de vegades i no m'ha fet mai el comentari aquest de... Ja li diré que s'hi fixi la propera vegada.
Sí, exacte, i ja veuràs... Ah, sí, això, clar, bé, i tant, aquí, sí, ja veuràs com t'ho dirà.
Molt bé, dissabte durant tot el dia, no? El simposi doncs tindrà una pila de, doncs, això de xerrades, de diferents coses. No sé quin ens voldries destacar, Jordi, tu mateix.
És molt difícil.
Sí, és difícil, ho sé.
Tot té cadascuna d'aquestes coses, i això em sembla que ho hem comentat molts cops. Una xerrada sola no diu res.
Però, per exemple, tu quan t'ha arribat algú, no? I t'ha dit, mira, que podem parlar d'això.
De?
O quan t'han arribat a tu, no? Que has dit, mira, que m'agradaria parlar d'això. Has dit, ostres, no sé què t'hagi allò copsat, no? També. Personalment.
Sí, no, jo crec que tot més o menys, per exemple, del rector de Vallfogona ja sabem que hi ha coses estranyes i que algú ha trobat un poema del rector de Vallfogona. Igual que un poema d'en Quevedo, paraula per paraula, que és un poema d'en Quevedo, i diuen, esclar, el rector de Vallfogona se l'ha apropiat. Home, jo crec que seria més fàcil que se l'hagués apropiat Quevedo, perquè Quevedo, a dintre de l'obra de Quevedo hi ha 10.000, deuen haver-hi un munt d'autors catalans traduïts allà posats de qualsevol manera, com passa amb les grans obres d'alguns autors del Siglo de Oro castellà, que agafen obra catalana, la tradueixen i signen Quevedo, i ja està. Per tant, no sabem què ens dirà, sinó, jo almenys no del tot, però que pot ser interessant que parlem d'un personatge clau que tothom el coneix o n'ha sentit parlar d'alguna manera, i a veure quin entrellat entreiem, perquè sí que el rector de Vallfogona és més que el rector de Vallfogona.
Ben vist que el dissabte, per cert que no ho hem comentat, que començarà l'acte amb la benvinguda de la regidora de Cultura de l'Ajuntament, la Toni Vila. El primer dia tindrem a l'alcalde d'Arenys de Munt, que tampoc ho hem comentat, però ja és habitual també. I hi haurà també el membre del Consell Rector de la Universitat d'Història, en Carles Camp, que farà la conferència inaugural, i en Xavier Climent, que és activista pedagògic, que m'ha fet curiós, no?, saber que ell explicarà precisament com s'ha anat esborrant la història, no?, que tu també sempre ho has fet, ho has comentat, no?, quan hem parlat del simposi.
Sí, en Xavier Climent, doncs, és una persona que té un espai a les xarxes i que fa reflexions diverses, i una d'elles últimament que ha anat escrivint sobre història, sobre com s'esborra la història, com el poder s'inventa un nou relat que l'afavoreix, que afavoreix evidentment a l'Estat, i ell, doncs, de mica en mica ha anat creant aquí ara un discurs sobre aquest particular. I esclar, quan em van parlar per si tenia alguna coseta, a mi m'agradaria explicar això, doncs cap aquí, falta gent.
Molt bé, en total quantes persones hi participen? No sé, no ho hem comptat, però déu-n'hi-do, no?
Sí, a veure, mira, compta els blocs, doncs n'hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis blocs de quatre persones, són 24 més els presentadors, jo crec que hi ha quatre i el del dia anterior 28, devem ser 34, 35, 35 persones aquí parlant.
Doncs, no sé, en Víctor Cucurull, en Sergi Turiella, en Felip Rodríguez, alguns de repetidors, altres de nous, no?
També. Ja, aquí el que parles d'en Felip Rodríguez, a darrere d'ell vindrà la Montse Montesinos i presentarà un nou llibre. Aquesta senyora ha sigut professora, que quan sent a parlar de nosaltres diu, quines animalades, no? El segon cop, ostres, doncs, això fa un cert sentit, el tercer, però quant interessant, el quart Jordi, mira, m'agradaria que vinguessis a parlar aquí al meu poble, perquè aquest tema de la història, entre jo i uns quants amics, ens està sorprenent, i s'ha fet de l'Institut Nova Història, investiga, i finalment ha publicat un llibre que precisament es titula L'ocultació de la història de Catalunya, i vindrà a presentar-lo, i acaba de sortir ara, i vindrà a presentar-lo al simposi. Per tant, és un cas paradigmàtic d'una persona que comença sentint el que diem i el que fem amb un cert aspecte crític, amb una certa desconfiança, després passa un interès, després passa una admiració o una implicació i acaba publicant un llibre justament de com s'oculta la història del nostre país. Una senyora que fa uns anys no coneixia absolutament de res.
Ah, mira, doncs tindrem la presentació també d'aquest llibre, i també doncs la xerrada, la teva, no?, que tu parlaràs de la prova escrita que Sant Francesc va rebre els estigmes a Montserrat. Veig que Montserrat surten diverses vegades, eh?
Digues.
Que Montserrat surten diferents xerrades, veig, eh?
Sí, sí, com a la Moreneta aquella i aquesta de Lima i aquesta. Sí, home, de
Exacte,
fet, Montserrat
sí.
havia sigut l'antiga patrona d'Espanya, abans de la que canviessin del Pilar, perquè antes Aragonesa que Rota, no? I també era la patrona dels papes de Roma, dels papes catalans de Roma, que tenia una gran influència, i a Roma també hi ha una capella, no?, també de la Mare Déu de Montserrat, etcètera, etcètera. A tot arreu on hi anaven els catalans, a Malta hi havia una capella de la Mare Déu de Montserrat, a l'Havana hi ha la capella de la Mare Déu de Montserrat, home, esclar, és la patrona dels catalans, i a tot arreu, doncs, quan feien una capella. Això, clar, un cop ho vas descobrint ja ho trobes normal, però per molta gent encara això encara no ho ha encaixat. I jo, el tema de Montserrat és que era tan important, que Sant Francesc, en els seus viatges per Catalunya, li passen un munt de coses. Una de les coses que li passen és que, segons les llegendes, perquè de documentació notarial, de documentació escrita, n'hi ha molt poca, o quasi no n'hi ha. Aleshores, jo, per voler saber si aquests estigmes o no eren aquí a Montserrat, fa ja un parell d'anys que vaig començar-ho a estirar i vaig recollir una sèrie de pintures i gravats dels segles XVII i XVIII i potser algun dels XVI, pintors que pinten quan allà on Sant Francesc rep els estigmes i es veu molt bé que és un lloc amb unes muntanyes en forma de pans, amb uns precipicis profuns, amb uns rius a sota que hi ha un meandre, amb una capella que es veu que sembla l'antiga capella de Montserrat, perquè el Montserrat que hi ha avui és una reconstrucció, a partir del segle XVI, l'antiga ermita o capella de la Mare de Montserrat es fa un gran monestir, i d'aquest gran monestir després encara es reforma a començament del segle XX. Doncs això ha anat tenint tota una sèrie de transformacions. Però en els gravats antics es veu una cosa que també sembla Montserrat. Per tant, jo ja havia fet alguna conferència explicant que, d'acord amb la iconografia antiga, es podia suggerir, sempre així, no?, que es podria suggerir, podríem interpretar que Sant Francesc no va tenir els estigmes. Els estigmes és allò que tots sabem, o si no ho sabem us ho explico, es diuen els estigmes a unes ferides que té les mans i els peus, igual que les ferides de Jesucrist que tenia per haver estat crucificat, no? I aleshores es veu que aquest sant tenia una devoció tan gran a Jesucrist i volia imitar-lo tant, que fins i tot se li concedeix, es veu així, per una mena de transfiguració, la capacitat de poder que el seu cos tingui les mateixes ferides a les mans i als peus que Crist. Però això, les cròniques que ens han arribat ens diuen que passa a Itàlia. Però curiosament hi ha una crònica d'aquestes antigues del segle XIV que quan explica el lloc on ell té els estigmes i com hi arriba i on s'està i quan el va veure un frare amic seu, quan tenim tot això descrit, la descripció no encaixa gens amb la muntanya d'Itàlia, que és d'una manera molt simple, que no hi ha penya-segats, ni aquestes muntanyotes i abismes i profunditats, i has de pujar-hi durant, no sé si diuen, tot un dia has d'anar-hi pujant, tot això no hi és, i en canvi això sí que se diu molt més amb tota la iconografia que jo he presentat sobre els estigmes de Sant Francesc en la iconografia antiga, també. Mm-hmm. I ara, finalment, tinc la prova escrita, fins ara teníem quadres, això, i gravats. I ara tenim un text que explica allà on Sant Francesc ho va tenir, i això jo crec, i sempre des del meu punt de vista subjectiu, jo crec que és més Montserrat que la muntanya de l'Avèrnia, on diuen que ho va tenir a Itàlia.
Bé, i per acabar ja, perquè ja hem comentat que no podem parlar de tota la gent que participa, recomanem naturalment a la gent a visitar la web de l'Institut Nova Història, que ja tenen tot el programa i les hores i tot plegat, per doncs, poder escollir. Doncs mira, a mi, per exemple, això de la rumba de Cuba a Catalunya doncs, m'atrapa doncs, que hi vagin a escoltar, no? El lliurament del 14è Guardó Nova Història amb Pep Maioles, que hi ha participat moltíssim d'aquest simposi, no?
Sí, no sé si a partir del 5è o 6è o 7è ja va començar a venir, no ha fallat mai. I li donem i atorguem aquest guardó per tots aquests anys de recerca que ha fet i sobretot per la publicació d'aquest darrer llibre sobre Santa Teresa de Jesús, abadessa, no, clarissa i doctora, no? I catalana, evidentment, és el primer llibre que es fa sobre Santa Teresa des que jo vaig dir l'any 2000 que Santa Teresa era una monja catalana, no sé si de València o de Barcelona. És el primer llibre, 23 anys després, i un llibre monumental que explica totes les truculències de la censura que l'Estat ha fet per fer passar aquesta gran dona sàvia, princesa, no?, dona cultíssima, cosina de Ferran el Catòlic i descendent de reis catalans, això, no? Com aquesta dona l'han convertit en una monja en alfabeta castellana. Aquest és el primer cop aquest llibre i li premiem el llibre i tots aquests anys de recerca incombustible.
Molt bé. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies. Doncs això, convidar a tothom que vulgui doncs, participar-hi, que és aquest divendres i dissabte aquí a Arenys de Munt, que es fa doncs, aquest nou simposi sobre la història censurada de Catalunya. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu-siau.
Bon dia. Prendre, em tornaria loco, mai no.